Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
I a nosaltres ens venia al cap aquesta setmana que ha estat protagonista, això a vegades informativament parlant passa, no saps com, però de la mateixa forma que a vegades dius només veiem que accidents d'avió o accidents d'autobús, portem unes setmanes d'adolescents que s'escapen de casa, que afortunadament tornen o les troben o tornen. Aquesta noia de Girona de 14 anys que havia marxat de casa seva angoixant els seus pares i que al final ella mateixa ha tornat a la comissaria. Típica història, diem típica història perquè segurament i en Roman també li semblarà dir sí, típica història. Noia de 14 anys que coneix noi de 18 anys. Noi de 18 anys que no agrada als pares del noi de 14 anys. Noia de 14 anys que probablement marxa amb el noi de 18 anys. I a partir d'aquí, tot allò que vostès es puguin pensar. I nosaltres llegim aquella informació i dic, vaja, alguna prohibició hauria d'haver sobre la taula, perquè si no, difícilment això no hagués passat. I molt probablement la prohibició era allò de aquest noi no et convé. Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barbens, número 16, Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Aquí hauria d'haver alguna prohibició.
A veure...
Implícita o explícita?
Clar, m'has fet pensar coses quan deies això. Diríem, tenim prohibicions que són les de la primera infància, que són les que estructuren, són estructurants. A partir d'aquelles prohibicions, el nano, això, amb 6-7 anys ja es situa i sap per on ha d'anar. Amb 14, les prohibicions són unes altres. I ja no, en part són estructurants, però en realitat també són funcionals i, i convivencials.
Quan ens dius estructurals, les que formen d'alguna manera, les que serveixen
per... conformen la personalitat i l'identitat de la persona. 14 anys tot això ja està funcionant i el que passa és que operen també altres coses, com ara el desig. Una situació típica, bueno, d'avui i de sempre.
Aquesta que comentàvem,
sí,
no?
Sí, o sigui, sempre ha passat. El que passa és que no, o sigui, abans ho comentaven les veïnes, o es comentaven al poble, que la filla de la Pepi s'ha anat amb el poble del cantó.
Sí, sí.
I bueno. I és típica, el que no és típic és que això surti en els mitjans de comunicació, no? És a dir, bueno, perquè hi ha uns pares que denuncien, s'apela la llei i d'alguna manera això acaba sortint en els mitjans de comunicació.
D'alguna manera també perquè els pares han pogut veure com una setmana abans o 15 dies abans una noia que havia desaparegut de casa seva gràcies als mitjans de comunicació
la van
trobar a Sant Sebastià, etcètera, etcètera.
Sí, una que era de Barcelona.
Una també. Noia de Barcelona. Sí. És clar, aleshores diguem-ne que és fàcil, molt lícit i molt lògic pensar que els mitjans de comunicació puguin servir també per una causa com és la de recuperar la filla que probablement, i això és un suposar, però ho diem així perquè és molt probable que l'encertem, s'ha escapat o ha marxat de casa amb la seva parella, que és aquest noi que no ens acaba de fer pes, com el pare almenys va dir en més d'un mitjà de comunicació.
Ja.
Tornem. Una història, com deies, coneguda.
Sí, sí. La qüestió fixa, tu dius, el fet de fer-ho públic va tenir resultats, en un cas. Aleshores, sí. Això és una incitació a fer públiques aquestes coses. Com si fos, diríem, un mitjà, un mecanisme normal, per dir-ho d'alguna manera. I potser no és tan normal. Potser són altres, són situacions privades, de famílies, no?
Però vull creure, és clar, que prioritzem la recuperació de la filla, i no prioritzem tant, mira, que tothom pugui saber que a casa passava una situació que era difícil d'administrar.
Sí, sí, no, no només per el que implica de fer públic la vida privada familiar, sinó a l'ús de lo públic per resoldre situacions privades.
D'acord, situacions privades.
Val? On justament bé, sembla que s'obren camins i procediments...
Sigui com sigui, la nena haurà tornat a casa seva i tothom ja sap que a casa seva han de resoldre un marrón, que és el que públicament ja coneix tothom.
D'acord, però sembla, però aquí és com dius tu, ells prefereixen paguen aquest preu per aconseguir l'altre. Jo que vinc a dir és amb quina insistència acaben passant coses d'aquestes, no? És a dir, que es recorre a lo social, a lo general, per resoldre situacions particulars.
Però és una situació d'emergència.
No necessàriament.
No?
No, no, és una situació d'alarma en els pares, perquè és una emergència. Un noi de 18 anys se'n va perquè vol, o sigui, emergència
no és. Sí,
però una
nena de 14 no.
Nena de 14, a veure, tu l'has vista?
Ja va bé que em matisis, ja, però... matisis o no, des d'un punt de vista legal, és una nena de 14 anys perquè no té la majoria d'edat.
Ah, això sí. Però diríem, una cosa és que es denunciï davant dels Mossos la desaparició d'una menor dependent, que no està emancipada, etc. Això sí, però el trasllat a lo públic d'aquesta qüestió
és el que neguiteix una mica.
A veure, és el que dius, ostres, és això, és una invitació a fer-ho.
D'acord, t'ho poso d'una altra manera. Quants pares i mares aquell dia deurien pensar? Uf.
Bueno, fixa't, aquí tens un altre efecte que fa això. Els que tenen filles de 14 anys, de 13 o de 15,
i en algun moment estaran
dient, a veure si encara... O sigui, s'alarmen. O sigui, té un efecte d'alarma en la població, diríem, normal.
No,
és a dir,
no, ja queda clar.
General.
Ja. Sí,
no?
Sí. Per això et dic quants pares i quantes mares haurien fet. Uf, sort que a casa...
Sí,
aquestes coses no passen.
No passen, però sempre està la por...
Per sempre està la por que puguin passar en algun moment.
Que puguin passar. El que passa és que, a veure, no m'agrada aquest noi, no és cap argument, no sé com dir-ho.
Doncs ja és l'argument de sempre, no?
Sí, però diríem, en l'època, o sigui, això, en el segle XV no hi havia cap problema, perquè ningú li preguntaria ni res, o sigui, tu et toca amb aquell, tu amb aquell, i ja està. Però és que ara no, o sigui, què dirà la noia? Estic enamorada, a mi és el que m'agrada... No el coneixeu bé, bueno, tot el que diu qualsevol enamorat.
Anem a posar les pomes a l'altre cistell. I els pares poden dir, tens 14 anys, és molt jove,
sí, estàs, li diran tot
estàs enlluernada,
sí.
Un noi que és conflictiu, etcètera,
bueno,
etcètera.
Si és conflictiu, no ho sabem. Em sembla que el conflictiu inicialment pels pares és que tingui 18 anys i, per exemple, i cotxe. I aleshores tenim la nena que anava caminant a l'insti, i ara resulta que és que està, jo què sé, no? A 400 quilòmetres de casa amb un tio de 18 anys. Que, a veure, que tampoc és un senyor ni un mil homes, o sigui, és un noi...
No, sí, ja t'entenc. Ens diràs, té 18 anys i si en tingués 25, aleshores seria pitjor. Un de 25 amb una de 14. I si en tingués 35, encara seria pitjor.
A veure, que és una diferència, segur que hi és. Ara, la qüestió és com acullen els pares aquestes situacions. Perquè diríem, si la qüestió és justament una prohibició, no pots anar amb aquest noi perquè té 8 anys, perquè tu no sé què, i pum, adeu. O sigui, has de tallar i no veure'l mai més. Clar, no és una manera d'agafar la situació. És una manera d'eliminar, així com si fos fer la creu sobre un paper,
un risc.
Una situació que és molt complexa i que la noia està allà no per fastidiar, sinó perquè té motius, els que siguin. Aleshores, com acompanyar, com donar, diríem, regular una mica la situació sense arribar a una prohibició total, i això sí, deixant palès el desacord dels pares o la preocupació dels pares per la relació, sense tampoc alimentar dramatismes i posar-se tètrics.
Deixa'm-ho dir-te d'aquesta manera, en la mesura que van passant els anys, els pares han de prohibir menys?
Clar, o sigui, efectivament, o sigui, la prohibició
en el sentit
ha de ser més un acord, ha d'estar més de la banda del pacte que de la prohibició.
En la mesura que van passant els anys,
Sí, Sí, perquè cada vegada
i
més...
I suposo que en l'adolescència això ha d'anar més per aquí que no cap a...
Efectivament, en l'adolescència sobretot.
Sobretot.
Si, o sigui, aquests són signes, no? Implica que hi ha alguna relació entre pares i fills que es trenca. O sigui, és un trenca, és un, no? S'aixequen de la taula de negociació, o sigui, ja no hi ha... I aleshores, de banda, i en una tendència que és molt de l'època, que és actuar, primer fer i després pensar... quan volen recordar pues ja està, jo que sé, a Santander, no?
Ja. Sí, sí, esclar.
Aleshores, bueno, com contenir una mica, perquè jo crec que també els adolescents necessiten contenció i per això s'ha de tenir més en compte el que desitgen, el que pensen, el que volen, encara que hi hagi desacord,
Que necessitin contenció no vol dir que la desitgin.
No vol dir que no desitgin coses que les portin a una manca de contenció, diríem, no? però necessiten contenció dels pares. Per exemple, comprensió. Comprendre. Em deien uns pares, una noia de 18 anys, que justament que no volia tornar a casa, que s'havia fet ocupa, després havia fet una altra cosa.
Uh-huh. Que vivia fora de casa.
Sí. Vaja. Però, per exemple, anava a tots els esdeveniments familiars, els diumenges a dinar
d'acord.
A casa amb la família...
O sigui que s'havia construït una vida independent,
sí, havia
vinculada fet... a la família només en determinats moments.
Sí, però vinculada.
Vinculada. I això feia mal als pares.
Oh, moltíssim. Moltíssim, no? I es preguntaven què havien fet malament, però per què, però... Bueno, no és fàcil d'explicar per què, però en tot cas la noia ho té i necessita... Per exemple, ara els joves fàcilment et diuen vull marxar a l'estranger. Per què? Perquè vull saber qui sóc, que em puc sostenir sol i buscar-me la vida. Què passa? Que a prop dels pares és més complicat buscar-se la vida? Probablement sí.
O en determinades coses.
Sí, però sobretot en aquestes de la independència, de sentir la vàlua, de sentir que pots, de que ets capaç de fer-te en càrrec de les coses... Perquè si no sembla que tenia els pares massa a prop, no et deixaran.
Gairebé ens ho dius d'una forma com, però si els pares haurien d'estar contents i satisfets de veure que un fill o una filla digués a mi m'agradaria marxar a l'estranger.
Sí,
sí.
No, i normalment,
ho estan, no? Bé, perquè sí. És un... A veure, suposo que hi ha moltes coses també a ficar aquí dins, però és un exercici de maduresa.
Sí, i per part de tothom.
Per part de tothom.
Sí, del jove per fer la seva i dels pares per acceptar.
És d'independència, és de lliberació, però també és de maduresa.
Sí, sí, i a veure, en certa mesura també veus, no? Diria que pels primers que van haver de marxar, van marxar com els mateixos que anaven a Alemanya als anys 60, no? Sensació que el teu país t'expulsa, que no et dona el que t'ha... És d'ara.
Socialment hem acceptat que ara marxar a l'estranger, diguem-ne, que es mouen uns paràmetres diferents.
És que els joves, els adolescents, ja ho tenen incorporat com una realitat.
Vols dir com quelcom que han de viure?
Sí, sí,
o que
sí,
volen
que
viure?
Així, que és així. O sigui, clar, pels pares d'aquests joves no és així. O sigui, que carai, o sigui, no s'ha de marxar. O sigui, el país t'ha de donar les oportunitats i no et pot fer fora. Per ells ja no és així, ja és normal i ja han fet del defecte a virtut i això és collonut.
Tornem a fer el pressupòsit inicial, un pressupòsit a partir del que hem conegut. La noia de 14 anys ha tornat a casa seva després d'aquesta, diguem-ne, experiència tan socialment viscuda. Ella pot haver reflexionat sobre el que ha passat i prendre un determinat posicionament o bé apres una lliçó a partir d'això? O és més els pares els que han de prendre la lliçó?
Potser tothom ha après, o sigui, diríem que l'ideal seria que tothom hagi après d'aquesta lliçó alguna cosa. Que els pares no poden pretendre tenir les rendes tan curtes i que ella tampoc pot fer vida com si tingués 18 anys perquè no els té. Jo crec que això... passa bastant. Vull dir, el que vull dir és que el que passa és que l'ajust a l'edat no està funcionant gaire. Veus nenes de 8 que funcionen com si tinguessin 14. Noies de 14 no, que pretenen això, anar en cotxes i fer sortir per la nit i fer una vida que tampoc és de 14.
Ha passat sempre que en una determinada edat o en un determinat moment de la vida volem fer
ser més grans.
Volem ser més grans, no?
Sí.
I volem fer de grans.
Sí, però això estava només de la banda del fill. No? Ara resulta que, d'alguna manera, justament, els pares no contenen aquestes coses. I de vegades diuen, bueno, i per què no? No? Mira que mona que està amb tot això i va vestida amb 8 anys com si anés a sortir de festa. No? I per, aleshores, que abans això es desanimava molt bé de la banda dels pares. Però per què t'has cregut? Això no toca i no és, i no és per ara. I no...
Deixa'm fer un matís, perquè qui t'escolti...
Prohibien, mira, veus, un altre cop.
Perquè qui t'escolti pensarà, què passa, que quan és en el cas de les noies això és més preocupant que quan era en el cas dels nois?
Preocupa diferent, sí.
Sí?
Sí, sí, preocupa diferent quan són noies de quan són nois. Diria, però de tota manera trobaràs la preocupació, si és un noi de 14 anys que se'n va... també preocupa, també preocupa, no és que no, però efectivament amb les noies hi ha una altra, hi ha altres preocupacions, no, és com si hi haguessin més perills, no? Inclús de l'ordre de l'abús, no? De quedar en mans d'algú sense la protecció de la família.
Segurament per això patien els pares, amb tota probabilitat, entre altres coses, no?
Sí, sí. Per, aleshores, o sigui, s'aplica també a nens i nenes, nois i noies, aquesta tendència, però jo diria que és justament un altre cop per la qüestió de les diferències, no? Que queden com obviades, com limades, no? Com esborrades, diferències que són importants perquè ubiquen, centren, o sigui, no és el mateix, no sé, anar de minifalda als 8 anys que anar de minifalda als 14. No és el mateix. Als 8 anys, per més gràcia que li faci a qui sigui, perquè és que si no li fa gràcia a algú, la nena no anirà de minifalda. O el nen de, no sé com dir-te, de militar tot el sant dia, vestit damunt avall de geo. Dius, no, mira, un dia, vale, però és que no és plan, no és, perquè tu no ets cap geo, perquè tu ets un nen de 8 anys, perquè els nens de 8 anys han portat pantalons. Bueno, me'n recordo fa anys, lluita ja perduda, ja fa temps, amb la qüestió de les bambes i les sabates. Quan van començar tots els pudors, i tothom va dir, no pot ser que els nois vagin tot el dia, els nois i les noies vagin tot el dia de bambes. S'ha de posar sabata dura, perquè el peu, no sé què. Dic, aquests s'han mort, ja, tots aquests que deien això. I ara només hi ha bambes.
Entre altres coses, perquè en el seu dia la bamba era un senyal de distinció que marcava... diguem-ne també una diferència respecte a la resta.
Sí.
El que duia bambes i el que s'havia pogut comprar unes bambes de marca respecte a la resta que duia el que duia. En el seu dia també era un tret diferencial molt marcat aquest, eh?
Sí, però així com podia ser les bambes, podia ser sabates de carrer també, no?
Sí, però ho era sobretot en això, per allò de novadors...
A partir d'un moment, perquè abans era la sabata de per fer gimnàstica o per fer no sé què, i van entrant, i ara, o sigui, tens bamba, o sigui, pràcticament van tot el dia de bambes, i tenen bambes més de sortir, i bambes més de guerra, de diari, no?
Però... Tinc la sensació que ens estàs dient, és com si la societat induís a una maduresa més precoç que fa anys.
A veure, diríem, la infància, si no és protegida, es despendola, se'n va cap a llocs... la imaginació de l'infant és prolífica. I si no té uns pares que l'ajudin a discriminar què pot ser, què no, quan, com s'accedeix... Era el de l'ordenament que parlàvem l'altre dia, que la prohibició no és només prohibir, és no ho pots fer, és també crear tot un ordenament, establir un ordenament que el situï, que sàpiga què vol dir tenir 8 anys. Què han de fer els nens o les nenes de 8 anys? I què no? També inclou el que no. I això que tant voldríem, és que jo voldria casar-me i tenir fills. Fenomenal. Més endavant. No sé, no ara. Ara no és qüestió que surtis a buscar marit. Ni prendre-s'ho en broma, perquè també després hi ha una altra cosa que és també una altra, crec, una de les altres característiques de l'època actual, que és una tendència a la banalització. I a la intrascendència, no passa res, si és igual, si és un crio, diu, no, si passa, i els crios necessiten que els hi marquin i que els ubiquin, perquè ja estan ells per liar-la.
D'acord. Aquesta noia de 14 anys ha viscut una història, o viu una història, que per ella és fonamental.
Sí.
Per tant, com que és fonamental, diguem-ne que no acceptarà de massa bon grat una banalització, una... Vaja, que es prengui aquesta història com, mira, tens 14 anys i
de... Sí, sí, demà ja l'oblidaràs.
Demà ja l'oblidaràs. No.
No, s'indigna. O sigui, no l'estan escoltant, no l'estan entenent. El que no trobo, per exemple, que els pares li diguin, mira, bueno, en tot cas continuaràs fent vida de 14 anys. És a dir, tornaràs a casa 11:30, no sé, a l'hora que sigui, a una hora determinada.
Tu preguntava per què, com que fa un moment feia referència a la necessitat del diàleg,
sí.
On es posa l'equilibri entre una persona que viu una història molt, molt potent o per ella molt potent i uns pares que han de situar aquesta història en el context d'una persona que encara té 14 anys i que li queda molta vida, etc, etc. Com s'equilibra això?
Bueno, està bé. Quan més radical siguin les posicions o més als pols, més difícil de fer els equilibris.
Perquè aquí ja no podem parlar d'un nen que té una rebequeria infantil i que vol
no,
allò, no, ja
no,
és una altra
no,
cosa,
no.
Això.
Efectivament. Aleshores, jo passa per un cert respecte i una certa comprensió. Els fills decepcionen els pares. I aquests pares estan superdecebuts. O sigui, la nena encantadora, però clar, això que ha fet, això no es fa... quina complicació que ens ha tirat a sobre. La decepció hi és, diríem, els fills, així com donen tantes satisfaccions i omplen molt, també decepcionen.
I els pares poden estar decepcionats amb ells mateixos?
Sí, potser és part de la qüestió, que la decepció del fill porta a què he fet jo malament.
Perquè
jo
hagi procurat... acabat passant això.
Sí. Sí. Si un fill, per exemple, quan ja són grans inclús, les senyores o els senyors es troben i diuen, què tal? Ui, ja té la vida encaminada, no? I el senyor que respira diu, menys mal, bueno, ja està, no? Aquest ja l'hem encaminat, no? Ja final de la garantia, ja tenen la responsabilitat completa. Quan una mare de dir, no, és que té 35, no té feina, no censura, està fent no sé què. Mm-hmm.
Com si no es tanqués mai aquesta etapa en la qual els pares han tingut un paper fonamental.
Efectivament, però com si també hi haguessin problemes a posteriori.
D'acord.
És a dir, si té 35 anys i no censura la vida...
Què ha passat? Què hem fet?
Clar, que és el que no hem acabat de fer bé...
Com a pares, perquè això estigui així.
Sí. Sí, sí, pesa, la responsabilitat dels pares. I és responsabilitat i també és desig. No, el desig que al fill, a la filla li vagi bé a la vida, no? I que inclús si pot ser que tingui millor vida que la que han tingut els propis pares.
I si tu plantejo al revés, agafant de nou el punt de partida, que els pares puguin dir, no, té 14 anys i això no ho pot fer.
Tiba de la corda té això, que de vegades es trenca.
Perquè es pot dir així, té 14 anys i això no ho pot fer. No pot sortir de casa quan vol, ni anar a parar, vés a saber on, ni que nosaltres l'haguem d'anar a buscar. Això no es pot fer.
Tenen la potestat, sí que es pot fer. Poden perquè són els pares, perquè la filla és menor, perquè depèn d'ells, i poden fer-ho.
És a dir, els pares poden dir això,
sí, sí.
I tenen tot el dret legítim de dir això,
sí.
Per l'edat de la filla, per tot el que creguin que han de posar sobre la taula.
Perquè poden. O sigui,
perquè poden.
Poden fer-ho. Poden fer-ho, tenen la potestat de fer-ho. Ara, això porta conseqüències, o sigui, probablement la relació entre ells quedi absolutament deteriorada ja per molt de temps, li marquen la vida a la filla amb una decisió unilateral que no té en compte res més que el que pensen els pares. És a dir, aquestes posicions, bueno, dic que en altres èpoques eren bastant clàssiques, no? Vull dir, eren absolutament rotundes i diríem irradicals. Ara aquesta radicalitat no té excessiu sentit i té molts riscos també, no és garantia de res. O sigui, diríem, probablement el fet de que la noia marxés ja parla de la intransigència dels pares i de l'oferta que està la noia del tema. Mira, jo no sé, no em vull posar dramàtic, però la primera causa de mort en els joves és el suïcidi, ja no són ni els accidents de trànsit. És a dir, que això pot donar lloc, pot desencadenar una depressió, és a dir, que amb la qual tampoc es voldrien veure en aquell ball els pares. És a dir, la idea és que d'un plomàs resoldrem aquesta, un cop a la taula i resolem la situació.
Ho poses difícil.
És complex.
Esclar, si també incorporem aquí la possibilitat hipotètica que d'una prohibició o de marcar determinats designis o línies vermelles pugui acabar això desenvolupant una depressió i, per tant, un fet traumàtic.
Sí.
Esclar, aleshores...
Clar. Sí, s'ha de navegar per diferents aigües. Sí, és que no és una prohibició, és una imposició absoluta. O sigui, que l'única sortida que queda és la submissió. I això no és gratis.
D'acord. Això no vol dir que els pares no puguin dir ni puguin defensar un posicionament davant de la parella de la filla que no agrada als pares. Els pares ho han de poder dir.
Sí, sí. Ara, també sabran, que, no sé com dir, si continua aquesta relació, que pensen no saludar-lo mai aquest noi, no, sí, sí, a veure, ara, no cal que vingui a dinar cada dia, però...
Ara ve Nadal, què fem?
Exacte, i la noia pues, continuarà si és que vol.
Acabàrem-nos, sí. Romeu i Julieta, si és que vol.
Si és que vol, i de vegades, no sé, no? O sigui, distingir ajuda molt. I de vegades els adolescents necessiten fer la seva experiència. Ei, aquesta noia potser necessita anar una mica amb aquest noi per acabar dient, jo aquest tipus de vida no la vull per mi, o és massa gran, o mira el que ha fet. Però si diríem, si no pot fer l'experiència, aleshores queda marcada per la situació i sense saber el que havia, sense descobrir el que hauria de descobrir.
D'acord, et poso en un altre registre. Imaginem-nos que aquesta història continua i que té alguns punts, diguem-ne que van més enllà estrictament de la relació, sinó que aquesta relació té quelcom de malaltís, que la noia, més d'estar enamorada d'algú, o el noi enamorat d'una noia, passa alguna cosa en aquesta relació que els fa plorar o que fa que es tractin malament o que fa que hi hagi, diguem-ne, situacions de relació,
un cert maltracte,
dit d'aquesta manera, un patiment, que els pares diguin obertament que no, que és absolutament intolerable que dues persones que diuen que s'estimen o que cerquin una certa convivència es tractin d'aquesta manera. Aquí els pares poden ser més expeditius?
Home, segurament quan més sensació hi ha de que hi ha un perill i de que hi ha un maltracte o que hi ha un patiment, més perentòria es torna la necessitat dels pares d'intervenir. La qüestió és com intervenir, de quina manera, amb quins arguments i amb quina actitud. I amb quina actitud, perquè, o sigui, l'adolescent necessita sentir que també porta les rendes de la seva vida. De vegades fan això justament per mostrar que són grans i que fan el que volen, no? I pues mira,
encara que puguin viure una situació en què no facin el que volen.
Exacte, encara que puguin passar per una situació de...
que els pares diguin no estàs fent el que vols, en tu t'ho sembla, però no estan passant coses que demostrin que estàs fent el que vols.
Els pares sempre tindran una visió diferent només perquè tenen 30 anys més que
està
la filla,
clar.
I amb això ja està, o 25, és igual.
Sí, sí, sí.
La qüestió és com incorporar el que ella viu i el que ella veu amb el que diuen els pares i donar un altre cop, no?, coordenades per situar aquesta qüestió. No ho sé, és a dir, poder... I normalment quan els adolescents es senten respectats també són més respectuosos. Si entenen que no els hi fan cas i no s'atén res del que diuen, ells també són tendents a fer el mateix, és a dir, tampoc et faig cas. Aleshores, si aquesta noia entén que els pares li respecten, que bueno, que no els hi agrada que s'hagi enamorat d'aquest noi, però entenen que és que si li ha passat, li ha passat, potser també entendrà que els pares li diguin, però en tot cas farem el mateix que si tingués 15 o 16, és a dir, no aniràs amb cotxe amb ell, no, o sigui, no sortiràs per les nits més tard que tal hora, i ja està. I entretant esperem que et vagis adonant que aquesta no és vida per tu, que això no sé què, I pas a pas, i donar temps a que processin, perquè això s'ha de processar d'alguna manera, no és el mateix ara que d'aquí 15 dies, que d'aquí un mes, és a dir, això de transcorre i han d'anar passant coses com perquè la situació vagi variant, però no és a cop de timó ni a cop de puny a la taula, perquè això s'emporta per davant a l'adolescent, i això, diríem, no és sa, no és sa per ningú, ni per la relació pares i fills ni per l'adolescent, eh?
Per tant, cal canviar la prohibició pel diàleg.
En aquest cas, sí.
En aquest cas, sí.
Sí. O que la prohibició no pot ser total, no? Sinó va lligada més a això, a regulació, a ordenament, però no a...
A res que ensumi a prohibició, gairebé diria.
No, 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 sí que... Sí, sí. Que se'm... Però res que ensumi a una imposició inamovible on l'únic que li queda a l'adolescent és sometre's.
D'acord. Això és... Hi ha d'haver un espai de llibertat.
Eh? Efectivament, i un espai de respecte. Perquè, o sigui, amb 14 anys, si està enamorada, està enamorada. No, no, no és que diguin, és que és el mateix amor que una senyora de 40 o que un senyor de 30, és igual.
L'especialista ho pot dir així, eh?
L'enamorament és enamorament.
Els això... 14, els 25, els... Sí, sí.
Sí, de vegades, és a dir, no és allò de dir, no, no, és petits, que... fins i tot s'enamoren.
D'acord. És a dir, no serveix això de dir, té 14 anys, no, no, no.
Clar, no serveix, no.
No serveix, eh? Bueno, és tan important...
És trampa.
És trampa.
És trampa, perquè és que, això que ho diu un que té més de 14 anys,
yeah.
No ho dirà un altre de 14.
D'acord.
Dius, oh, és que oh, quan et tornis, quan vegis... I de vegades, o sigui, molta gent que ho pot dir, que enamorament com el que va tenir quan tenia 14 anys, mai més a la vida l'ha tornat a tenir, malgrat que s'ha tornat a enamorar.
En el sentit...
Però com aquell...
En el sentit d'impacte emocional.
En el sentit de que és el primer... Sí, 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 de vivència subjectiva, d'apassionament, justament, no, de caure en l'atracció de l'altre i tractar millor a l'altra persona que a si mateix, que als pares, i que és capaç de fer qualsevol cosa per l'altra persona. Bueno, l'enamorament, que Freud una mica en broma deia que... Si no està enamorada aquesta persona, explicar tot això que fa seria una malaltia greu. Eh? O sigui, o és un malalt greu o està enamorat. Que, no, que, feia una mica com, posar una mica d'humor a
la definició,
de tot, justament de com un jo, el jo d'una persona, pot buidar-se i volcar-se en un altre, el que tracta com si fos el propi jo. Però encara molt millor.
D'acord.
En detriment del prop, de si mateix.
No? Per tant, l'adolescència pot passar quelcom que difícilment tornarà a passar amb la mateixa intensitat, ni abans ni després.
Sí, sí, perfectament podria ser.
I això demana als pares, guarda seva, demana...
Això demana als pares, o sigui, sí, guarda seva, però també una certa flexibilitat, i això que dèiem de lo dels ideals dels pares, que s'han d'anar adequant i adaptant a les situacions... Pues han de ser dinàmics, perquè bueno, no, no, els que rullaven quan tenia 9 anys el fill o la filla, pues no són els que rullen quan té 14.
Una bestiesa abans d'arribar la setmana que ve. Uns pares, i ens matisa l'expressió, uns pares infeliços no portaran bé la gestió d'aquestes coses, i en canvi uns pares feliços portaran millor veure que el fill o la filla viu una situació d'aquestes i que per tant s'ha de poder acompanyar?
És un factor.
És un factor.
És un, i pot ser, no, i pot tenir influències en la manera de llegir i d'interpretar les coses.
Per si als pares els pot despertar allò que ells van viure i que després es va frustrar.
Sempre l'element d'identificació...
Hi és.
Si hi és... Ajuda.
Ajuda.
Si no hi és, o sigui, quan més estrany es visqui això...
Pitjor.
Clar, més costa d'acceptar, perquè no és propi.
Els pares poden tenir, o un dels dos membres de la parella, fins i tot gelos del que està vist.
Poden tenir gelos.
Poden tenir gelos.
En tenen de gelos, sobretot dels adolescents.
De veure com fan de tot a tota hora i que
clar,
ningú...
I com és que el que es pensen que és la vida.
Tal.
Tu creus que això és la vida? Que aixecar-te no saps quina hora i menjar el que vols i deixar tot per terra i no fer... No? Tu creus
per
que tant... això és la vida? I l'adolescent diu, sí.
Per tant, és difícil marcar alguna cosa o delimitar...
A veure, és cansino.
És cansino.
És tot una inversió. És una inversió de... Mira, me'n recordo fa molts anys una senyora francesa que li vaig dir, hòstia, el tenen, quina passada, que gràcies, que sisplau. I diu, ja, tu creus que ha nascut
així?
Posat, diu, tu saps, la dona cada dia, cada vegada, cada cosa que li dono, cada cosa que em dona, i al final queda.
Vaja, que al final, fent una projecció de futur, fins i tot es pot donar el cas, i més d'un podrà pensar en qui vulgui, en què el fill o la filla, amb la seva parella, acabi sent més feliç que els seus pares.
Podria ser, sent que sempre és una qüestió molt subjectiva, aquesta,
oi tant.
No hi ha barems.
Però és a dir, que els pares puguin veure a les parelles dels seus fills una situació millor que els que ell...
Sí, que podrien veure, i podria despertar diverses coses.
Diverses coses,
estar molt content i molt alegre fins a dir, sí, que fàcil que ho tens, i ja, no, i a sobre endavant és aquesta setmanada, i a sobre vols... No, quan jo no tenia, o havia de fer tal, o havia de fer pasqual... És a dir, quan...
Però suposo que quan es pensa molt això, malament, no?
Si s'està massa...
Quan t'estàs bona part de la vida pensant jo, tal, i jo sí, ho tenia molt difícil, i tu mira tal, i tot el dia igual...
Clar, perquè això porta una posició més envejosa.
Ahà.
No?
I, vaja.
I, sí, clar, que també...
Que també hi és.
Hi ha gelos, enveges, sí.
Darrere d'una prohibició, d'una restricció, hi pot haver
de
també
vegades,
això.
Sí, però fixa't amb quina facilitat els hi treuen el mòbil. Els adolescents. Diu, però què té que veure? Si va fer tard, no
perquè li treus?
Fora el mòbil. Perquè ja li tenen venir el mòbil, els pares. Es va aprofitar.
5 minuts i seran les 10. El divendres que ve seguirem. Però allò que ens comentava en Roman, en la mesura que van passant els anys, les prohibicions han d'anar marxant i s'ha d'anar imposant el diàleg.
I el pacte.
Paraula màgica i difícil d'aplicar en determinades condicions. Fins divendres que ve, Roman.
Fins divendres, adeu.